Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel. Encetem nova temporada del temps de l'agenda esportiva. Com tots els divendres, els acompanyarem entre les 4 i les 5, doncs fent el que fem sempre, fent la prèvia ja del cap de setmana esportiu que, futbolísticament parlant, ens porta la jornada número 7, a Primera Catalana. El Sobrense, després de rescatar un punt al camp del Vista Alegre, rep aquest diumenge al Torredembarra. Els números del Torredembarra, clar, fan preveure que sobre el paper el Sobrense no hauria de tenir molts problemes, però això és el que es diu sempre sobre el paper. Torredembarra és penúltim, només s'ha sumat un punt, no ha guanyat cap partit, però dificultats totes, segur les que es trobarà el Sobrense per tractar d'assegurar els 3 punts aquest diumenge a Aiguadolça a partir de les 5 de la tarda. També diumenge i també a les 5 de la tarda, el Sitges, després de la victòria davant la Martinenca, visita el camp del Fàtima. Condicionants, no direm que negatius, però camp de terra, rival difícil, rival que ve de guanyar el Sant Pere Molanta, victòria del conjunt igualadí que al cap i a la fi li va costar doncs la destitució de Pere Costa al front del Sant Pere Molanta. En fi, no ho tindrà gens fàcil tampoc la Unió Esportiva Sitges. Repassarem tot el gruix de la jornada futbolística i començarem, com sempre, amb els partits de futbol base, Blanca Subur i Unió Esportiva Sitges. En bàsquet, el sènior A del bàsquet Sitges havia d'haver jugat aquest cap de setmana a la pista del Ciutat Vella, però no ho farà. Per què? Doncs perquè sembla que hi ha problemes de disponibilitat de pista a Ciutat Vella, a Barcelona, partit que s'ha ajornat el 5 de novembre. Malgrat tot, farem també prèvia de la jornada de bàsquet i ho farem una temporada més en companyia de Mauro Pérez. En hoquei patins, el Club Patí Sitges, el primer equip, el sènior A, té un desplaçament llarguet. Juga avui, atenció, a 3:15 de la nit i ho farà a la pista del Mollerussa, un equip de la part baixa de la classificació que tan sols ha estat capaç de sumar un punt. De moment, trajectòria immaculada d'aquest Club Patí Sitges que dirigeix aquesta temporada a la banqueta Xavier Tarragó. I en rugby també en destacarem el partit de la quarta jornada de la divisió d'honor B. El Rugby Club Sitges, després d'aconseguir la seva primera victòria al camp del Químics, visita demà el camp del Rugby Club València. A les instal·lacions de 4 carreres a València, un partit que començarà a partir de les 5 de la tarda de demà. Comencem. Quatre i set minuts de la tarda, on ho havíem deixat? Doncs bé, ho havíem deixat acomiadant l'Isidre Gómez quan tot just acabava la temporada i avui contents de tornar-lo a saludar, de tornar a tenir la col·laboració de l'Isidre perquè cada setmana, divendres, ens faci allò, com es diu, el menú de partits dels equips de la Blanca, tant per dissabte com per diumenge, i el dilluns doncs ens comenti com li han anat les coses als diferents equips. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda i ben retrobat.
Ben retrobats de nou. Bé, doncs, se'n tornem-hi, eh? Se'n
tornem-hi. Mira, i ho farem com l'any passat, que em diuen pel carrer que quedava bé.
Molt bé, doncs, si pel carrer diuen que queda bé, escolta'm.
Sí, jo pensava que no ens escoltava tanta gent, però dic, mare meva, Déu-n'hi-do.
Això de la ràdio, senyor, té les seves cosetes.
Això mateix.
Molt bé, Isidre.
Doncs començarem per la categoria juvenil. Mm. El juvenil el tenim a preferent, un escaló menys, però bueno, suposo que ens anirà millor i patirem menys.
Anava a dir tant o més difícil que la nacional, perquè evidentment la preferent és una categoria on la Blanca ja ha jugat uns quants anys, si recordes perfectament, va costar molt pujar.
Sí.
Va costar molt pujar.
I garrotades, a l'últim ascens, garrotades,
sí, sí.
I tot.
Garrotades a l'últim partit aquí, si no recordo malament, ara tiro de memòria, amb el canvi de led,
sí, sí.
El nou Pinsbens, un partit que va
bona
acabar
memòria.
Així una miqueta com el Rosari de l'Aurora, però en fi, això és història, història més o menys recent, i ara, com ens deia l'Isidre, el juvenil A, que entrena de nou en David Porres, està a la preferent i ha tingut un començament déu-n'hi-do, amb 3 empats i una victòria, de moment, doncs un inici prou esperançador.
Estem a la meitat. De moment ens mantenim aquí, suposo que amb el pas que a mesura que passin el temps i els nanos es vagin agafant a la categoria, clar, pensem que tots pugen del juvenil B, la majoria, i alguns que han quedat de l'any passat, però clar, t'hi has de fer-hi. I aquest diumenge, pues, a les 4 i mitja de la tarda, s'enfrontaran al Martorell A. Continuant amb la categoria juvenil, també el juvenil B juga dissabte a Pinsbens, a les 6 de la tarda, contra l'Atlètic Sant Justà. Passem a la categoria cadet, que aquest any també tenim el cadet A a la màxima categoria, i també ho tindran força complicat per mantenir-la i competir. En aquest cas, el diumenge a les 12 del migdia s'enfrontaran a l'escola de futbol Gavà, B, i el cadet B, que també el tenim bastant amunt, també a Pinsbens, el dissabte a les 4 de la tarda, s'enfrontarà al Vilanova i la Geltrú B. I en categoria infantil, l'infantil A es desplaça al camp del Marianao Poblet el diumenge a les 2 i quart de la tarda. L'infantil B es juga a Pinsbens el diumenge a les 10 del matí contra la Granada A. I finalment l'infantil C es desplaça als Monjos per jugar contra el Mascatarro B el diumenge a les 11 i quart del matí. En categoria Alevin, a l'Alevin A s'enfronta a la Unió Esportiva Sitges el dissabte a Pinsbens a la 1 i quart. A l'Alevin B es desplaça a Sant Esplugues de Llobregat per jugar contra l'Espluguen A el dissabte a les 12 del migdia. A l'Alevin C es desplaça a Castelldefels per jugar contra el Castelldefels C el dissabte a les 10 del matí. L'Alevin D juga a casa el dissabte a les 12 del migdia contra el Risto Stoikov B. I finalment a l'Alevi E es desplaça a Moja per jugar contra el Basso Olèrdula el dissabte a les 12 del migdia. I amb la categoria dels més petitets, el Benjamí A rep a casa el dissabte a les 12 del migdia del Cubelles A. El Benjamí B es desplaça a Igualada el diumenge a les 10 del matí per jugar contra l'Igualada E. El Benjamí C es desplaça al Prat el dissabte a les 12 i mitja per jugar contra el Prat AEC. I finalment el Benjamí D rep a casa el dissabte a la 1 i quart del migdia el Cubelles E. I aquests són els 16 equips que tenim en competició i esperem que els hi vagi tot molt bé.
Doncs com es diu en aquests casos, per triar i remenar. Dues qüestions per acabar, Isidre, abans no t'acomiadem. Primera, suposo que el campionat local encara no ha començat, esteu en allò dels partits de seleccions?
Estem encara, que veiem que aquest any costa molt de que en vinguin nens. L'altre dia ho comentàvem, de que costa, ens estem trobant amb poca massificació de moment. Aviam si s'acaben d'animar, que ja van als col·legis i els esplais i tot això, ja comença a arrencar, aviam si també acaben de venir, perquè la veritat és que l'altre dia ho comentàvem amb el Cano i jo, diu, en tenim poquets de moment.
Bé, doncs,
comparat amb altres anys, vull dir.
Evidentment, entenem que encara resta obert el període d'inscripcions, per tant, aquells nens que vulguin jugar al campionat local de Pinsbens, doncs, tan senzill com apropar-se amb el nou Pinsbens i allà doncs els hi donaran tota la informació. I la última, no sé si et poso en un compromís o no, però en qualsevol cas, suposo que no deu faltar massa per la presentació dels equips de la Blanca.
Sí, és com quasi sempre, finals d'octubre, primers de novembre. Quan es va inaugurar el camp, em sembla que va ser el primers de novembre i sempre es fa per més o menys per aquelles dates.
Ves? Més o menys jo pensava...
Més o menys, si no, ja dic, ara no em vull posar la pota, que es diu vulgarment. Més o menys és allà pel canvi d'hora.
Perfecte, doncs estarem al cas, com es diu.
Ja us ho comentaré el dia que ho sàpiga.
Perfecte, Isidre, moltíssimes gràcies. Ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana. Quatre i 13 minuts de la tarda, coneguts ja amb els partits que jugaran els equips de la Blanca al llarg d'aquest cap de setmana. Fem ara un repàs pel que fa als equips de la Unió Esportiva Sitges. La majoria d'ells juguen fora de casa. En repassem primer els que juguen aquí, al Municipal de Badols. És el cas del Cadet A, que s'enfrontarà al Masquefa. Ho farà demà dissabte a la 1:20 del migdia. L'Infantil B rep a la Penya Jove de les Roquetes, partit que juga demà dissabte a les 9 del matí, mentre que el Benjamí D s'enfronta amb el Club de Futbol Quintinenc. Ho farà demà dissabte a 1:15. Finalment, també recordar que el Benjamí E s'enfronta amb el base Marc Bartra, partit que jugarà també demà dissabte a 1:15 del migdia. La resta, com dèiem, jugant fora de casa. Amb el juvenil B ho farà al camp de la Penya Jove, a les Roquetes, demà dissabte a 5:45 de la tarda. L'infantil A ho farà al camp del Viladecans, demà dissabte a 1:00 del migdia. L'Alevi B jugarà al camp de la Blanca, amb el Nou Pinsbens, demà dissabte, com ens recordava ara fa uns moments l'Isidre Gómez. A 1:15, l'Alevi C ho farà al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, demà dissabte a 12:00. També demà dissabte a 12:00, l'Alevi D visita el camp del Castellví de la Marca, a la Múnia. L'Alevi N s'enfrontarà amb l'Olivella demà dissabte a 12:00. Demà dissabte a 12:15 del matí, el Benjamí B visitarà amb el camp del Sant Sadurní Atlètic, mentre que el Benjamí C ho farà amb el camp del Futbol Club Sant Boià, demà dissabte a 12:15. Demà, a 11:00, amb el Pre-Benjamí A, jugarà amb el camp del Canyelles i, finalment, pel que fa als partits de demà dissabte, el Pre-Benjamí B, que visitarà amb el camp del Sant Sadurní Atlètic. Ho farà demà dissabte a partir de 10:00 del matí. Encara queden 4 equips més. Tots 4 juguen diumenge i també fora de casa. El juvenil A ho farà al camp del Sant Boià, diumenge a partir de 7:00 de la tarda. El cadet B ho farà al camp del Sant Cugat Sesgarrigues, diumenge a 5:00. L'Alevi A amb el camp del Viladecans, diumenge a 10:15 del matí. I finalment el Benjamí A, que jugarà al camp del Gimnàstic de Manresa, diumenge a partir de 2:15 de la tarda. Repassa també a la jornada de futbol femení per recordar bàsicament quins són els partits que jugaran els 3 equips del Sobrense. 2 aquest cap de setmana, perquè el infantil cadet doncs té jornada de descans. Primera divisió, jornada número 5. El sènior, que juga a casa, ho farà davant el Sant Cugat Esport, diumenge a 1:15 del migdia. A veure si arriba ja per fi la primera victòria de les noies que entrena José González. No han tingut un massa bon inici, però en qualsevol cas tenen l'oportunitat de redreçar encara la seva situació després d'aquest inici de competició. Repetim, aquest Sobrense Sant Cugat Esport de la primera divisió femenina, diumenge a 1:15 del migdia. I també diumenge a Aiguadols a 1:15 del matí, en partit de la segona divisió a l'Evi Infantil, en aquest cas partit de la jornada número 3, el Sobrense rebrà la visita del Joventut Bisbalenca. Recordem, diumenge a Aiguadols a 1:15 del matí. Un 1:45 de 5 de la tarda, un breu parèntesi en el món del futbol per repassar ara la jornada, el gruix de la jornada pel que fa als equips del Rugby Club Sitges. Parlem de la divisió d'Honor B en el seu grup B, partit de la jornada número 4. Ho dèiem tot just en començar el nostre temps d'agenda esportiva. El primer equip del Rugby Club Sitges, que viatja demà fins a València per enfrontar-se al Rugby Club València. Ho farà en el camp de les 4 carreres a València demà dissabte a partir de 5:00 de la tarda. Un València que no ha començat massa bé la competició i que, com el Rugby Club Sitges, es troba a la part baixant de la classificació amb només una victòria. El Sitges, que, com saben, va aconseguir el seu primer triomf la setmana passada en partit pendent de la jornada número 1 al camp del Químics a Barcelona. A la divisió d'honor catalana, parlem de la jornada número 3. El sènior B, que s'enfronta amb el Barcelona Enginyers Rugby B. Ho farà en partit que jugarà diumenge a Santa Bàrbara a partir de 11:00 del matí. Debuta en aquest cap de setmana el sènior femení i ho farà a la primera catalana, partit de la jornada número 2. A la primera tenia jornada de descans. I jugarà amb el camp del Barcelona Enginyers Rugby, al camp de la Mar Vella, a Barcelona, aquest diumenge a partir de 11:00 del matí. I I pel que fa als equips de la base, recordar que amb el Sub-18, Campionat de Catalunya, jornada número 2, visita el camp de la Unió Esportiva Sant Boiana B, demà dissabte a 3:45 de la tarda. I finalment ja, pel que fa al Campionat de Catalunya Sub-16, partit de la jornada número 2, els dos Sub-16, l'A i el B, juguen fora de casa i tots dos ho faran al camp del Sant Cugat, a la Guinardera de Sant Cugat del Vallès. El Sub-16B ho farà demà dissabte a 1:00 del migdia i el Sub-16A ho farà també demà dissabte, però a 11:45 del matí. Gairebé un quart i mig de 5 de la tarda, tornem al futbol, hem de fer ja prèvia de la jornada número 7, tant a primera com a tercera catalana. Comencem per la primera catalana, grup segon. Que ens arriba amb els següents enfrontaments: Redis Terrassa 1906, Sant Boià Vilanova, Vilaseca en Jesús i Maria, Castelldefels Balaguer, el Catllà Viladecans, Igualada Vistalegre, el Sobrense que rep la visita del Torredembarra aquest diumenge a Aiguadols a partir de les 5 de la tarda, i tancaran la jornada amb els partits Lleida Esportiu Sant Ildefons i Amposta en Rapitenca. Ho dèiem fa uns moments, el proper en visitar el municipal de Guadols és el Torredembarra, partit que jugarà a partir de les 5 de la tarda amb el Sobrense que ve de puntuar en el sempre difícil desplaçament de Vistalegre. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Donem per bo el punt.
Sí, és bo perquè...
Ja han passat uns quants dies i allò que li diem al Josu, no? Possiblement a mesura que passin els dies, les setmanes i el temps, en definitiva, es valorarà potser una miqueta més del que tot just quan acaba el partit. Tots tenim aquella sensació que el Sobrense va estar molt, molt, molt a prop de tornar cap aquí amb els 3 punts.
Sí, podia haver guanyat i de fet ho va tenir bé, però també va poder perdre. Per això,
aquella última acció desgraciada que va acabar amb la pilota al pal.
Al pal. Si entra la pilota no té temps el Sobrense de reaccionar.
Queda una cara de tonto que ni t'explico.
Te'n vas cap a casa fent la feina i sense punts. Per això penso que el punt és bo. Perquè aconseguien un camp difícil davant d'un equip que té la seva escosseta i que és un equip que també està reforçat per fer un bon paper i farà un bon paper, i un Sobrense que aconseguia sumar el segon empat de la temporada. Si ho feia a Vilanova, ho va fer a Vistalegre també.
Sí, de moment el balanç fora de casa no està malament: empat a Vilanova, derrota a Balaguer i empat a Vistalegre. Tot el que sigui sumar fora, benvingut sigui.
No és mal bagatge, jo penso que és bo. Balaguer també, tal com va anar el partit. Jo penso que la punteta que no m'acaba de convèncer és que de fet va ser amb un equip que juga com el Sobrense i juga en espais reduïts com el Sobrense, que és el Jesús i Maria, no?
Sí, Jesús i Maria, que no sé si dir que de moment està sent un dels equips, no dic revelació, potser sí, però està a 5è a la classificació, té 11 punts.
Que bon equip,
Sí.
Bon equip, Bon equip i d'aquells...
experimentats.
Experimentats, rocosos, com el Sobrense, molt difícil de batre. Té una defensa amb una experiència sensacional. Els delanters saben a què juguen, perquè de fet juguen molt el futbol directe, perquè estan acostumats de fer-lo al seu camp. Més o menys el mateix estil del Sobrense. En aquest cas el Sobrense no va poder guanyar, va perdre aquí. Potser li torni la bola quan va anar a jugar allà, però bé, ara de moment el Sobrense el que té que fer és fer bo al municipal d'Aiguador, que jo penso que és, per mi, és la gran arma que té el Sobrense, municipal d'Aiguador. Aquí els equips, si no estan acostumats a jugar a camp petit, s'ofeguen.
Arma que també es pot utilitzar una miqueta a la teva contra, no?
Perquè, sí.
No sé, per posar un exemple, el més proper, el dia que et ve aquí el Viladecans i et comença marcant primer... Sí, però... que aquell dia el Sobrense acaba guanyant el partit 3-1, no? Perquè va jugar una molt bona segona part, però potser un dia el rival et començarà marcant I ja sabem que de vegades s'han donat situacions de no poder donar el tom a la situació.
Sí, el que passa que el Sobrense també té un punt afegit, que és que juga millor les segones parts, sobretot aquí al municipal, que les primeres parts. I quan acaba la primera part i tu estàs empatant, de fet aquell gol que van marcar el Sobrense va ser psicològic, eh?
Sí, sí, sí. El gol de l'Adri Creixell, va ser marcar l'empat a un i l'àrbitre xiula a la fi dels primers 45 minuts.
Va ser molt psicològic, clar, tu te vas al descans 1-1 i tens tota la segona part per reaccionar, eh? I compte que també era un Sobrense mermat en atac, perquè li faltaven dos homes referència de gol, que són Josep Maria Mercè i l'Edu Díaz, no? Clar, això es nota moltíssim. Tot i això, el Sobrense va fer la feina que tenia que fer i va acabar guanyant. El Sobrense jo crec que aquí, però per què? Perquè és que els equips, i mira que el Viladecans és molt bon equip, jugador per jugador, però aquí els equips s'ofeguen perquè els falta espais. I potser l'únic equip que l'ha sabut jugar al Sobrense és el que va guanyar, que és el Jesús i Maria.
Se'n van dur els 3 punts gràcies a aquell 0-1. Sobrense aquell dia hagués pogut, com a mínim, igualar amb el marcador.
Que però... ho va tenir.
Sí, sí.
Que ho va tenir.
Va tenir, doncs, l'ocasió per poder-ho fer i al final, doncs, de moment tenim aquesta derrota a casa i la derrota de Balaguer. Balaguer, escolta'm, mira, primer ja.
Sí, sí. Balaguer és un altre món, eh?
Sí, sí. Sí.
A més, és un camp...
A mi és un equip que em va agradar molt. Jo molt. Continuo dient el mateix.
Experimentat, és un equip molt experimentat. Té jugadors que han jugat en moltes categories i jugadors que tornen...
Balaguer és un històric de la tercera divisió, sí. Vull dir, per tant...
Per això que és
sí
un
que
equip...
Sí que porta un parell de temporades aquí a primera catalana, però el Balaguer sempre se'l recorda per ser un dels equips, repeteixo, que han estat molts anys, molt de temps a la tercera divisió.
I que un any pot donar el salt, i perquè no pot ser aquest, no? I a més com estava el camp. És que allà la gent viu per anar al futbol.
Sí, sí.
Perquè ja vas veure com estava el camp, estava ple de gom a gom. I clar, això fa tremolar moltes vegades les cames de los àrbitres, i clar, sembla que no, però són petits detalls que fan grans detalls.
Sí, sí, que a vegades no sé si dic que ajuden a decantar una mica la balança. Bé, aquell dia es va perdre perquè tocava perdre, però bé, el Sobrense va tenir les seves opcions també, per què no dir-ho?
Sí, clar, el que passa és que clar, va jugar tota la segona
part
amb un jugador
menys. Sense, diguéssim, la presència de l'Edu.
Clar, i amb un jugador menys en un camp com aquell i davant d'un equip amb la presència ofensiva que té aquell equip, doncs clar, és per tremolar una miqueta, i clar, li va passar factura al Sobrense, no va poder aguantar, però encara me recordo que si entra aquella pilota del Geri, que era l'empat a 2,
sí.
Doncs ja haguéssim parlat.
No, el 2-3. El 2-3.
El 2-3. El 2-3,
jo crec que...
Ara estaríem parlant millor.
Bé, no ho recordo ara.
Sí, ara estaríem parlant d'un altre resultat, potser, no? Però clar, el futbol és així.
En fi, aquest és el bagatge d'aquest Sobrense en aquestes 6 primeres jornades de competició. Però com que això va molt de pressa, Toni, diumenge tornem a tenir futbol de primera catalana aquí al municipal d'Iguadols i el rival és el Torredembarra. Ho dèiem també ara fa uns momentets. Torredembarra arriba com a penúltim, havent sumat només un punt, per tant no coneix la victòria, però compte.
Sí.
Compte
sí,
que nosaltres sí. Parlem de números, però després la realitat és una altra.
Sí.
El camp són 11 contra 11 i el Torredembarra... Bé, vull entendre que voldrà reaccionar en algun moment o altre.
Clar, aquí ve un equip ferit, que no suma més que un punt, que és conscient de que doncs, aquí té molt a guanyar i poc a perdre, perquè clar, si perds aquí, doncs és que al contrari, si guanyes, doncs dones un pas important. Algun dia tindrà que canviar la sort del Torredembarra, segurament, i començarà a reaccionar, perquè no penso que aquest equip encara, vull dir, ja llançar la
tovallola. No, hagi dit la seva última paraula. En fi,
aquest equip encara li queda moltes batalles.
Ara ens trobem en aquella situació, Toni, de no dir les coses massa obertament perquè, clar, no saps el que pot passar, no?
No,
la temporada sí. És molt llarga i fins al mes d'abril, maig, no, les coses no estan clares en el supòsit que la competició sigui molt igualada, però sí que ja veus algunes cosetes, no? Parlàvem ara del Balaguer. Balaguer, clar, tu el veus jugar, el veus com un gran equip i el veus com un candidat seriós a pujar a tercera divisió. El Terrassa, que és segon, escolta'm, va perdre aquí el primer partit amb el Sobrense i després va estar 3 jornades consecutives guanyant,
sí.
És a dir, que va sumar 9 punts d'una tacada. Sí que aquesta última jornada va empatar 1-1 amb el Sant Boià.
Sí, però clar, era Sant Boià.
No, clar, Sant Boià és un altre dels equips.
Sant Boià és un equip
que està dalt.
L'han fet per a retornar a la tercera divisió. Sí, fa senyor. Dos temporades el Sant Boià va perdre la categoria, va ser la primera catalana, l'any passat no va poder, però aquest any l'han reforçat per a intentar pujar a la tercera divisió. Clar,
sí, senyor.
El Sant Boià és potser el que més pressupost té de la categoria, i clar, és complicat, i més amb un B, no? Perquè a cap i a la fi el Terrassa és un filial del primer equip. No té que veure res amb el primer equip, i aquí, doncs a mi ja me va agradar aquest equip, però el que passa que aquí el Sourense va passar per sobre, no? Però compte que aquesta, jo cada vegada que veig els partits, me recordo de la gent que sempre comentaven quan no estava el Sourense en aquesta categoria, que ja parlaven del Vilanova i això, de que era una categoria molt, molt, molt difícil. I ara m'adono que
estem,
és molt complicada.
Ho estem certificant de totes totes.
Molt difícil.
Els números d'aquest Torredembarra, doncs, com dèiem, és penúltima la classificació, només porta un punt, cap victòria, per tant, un empat i cinc derrotes. El bagatge golejador, de moment, és molt pobre. De fet, és l'equip que menys porta veu de la categoria. Només ha fet 3 gols. Per contra, han encaixat 12. Un Torredembarra que a la darrera jornada, diumenge passat, perdia 0-3 a casa amb el Lleida Esportiu.
Sí.
Aquesta és la targeta de presentació, per tant, del proper rival del Subo, aquest diumenge a les 5.
Sí, i que, com en molts partits, l'entrenador del Sobrense, Josu Julián, va veure aquest partit i doncs segur que sabrà com jugar-li a aquest equip, no? Que és un equip que té que reaccionar, que és un equip perillós perquè doncs és partit d'aquests que s'anomenen trampa, però que el Sobrense té que guanyar com sigui, sumar els 3 punts, perquè jo penso que ara per ara la trajectòria del Sobrense és molt superior a la del Torredembarra i lo té que matar abans que el Torredembarra vulgui reaccionar.
Doncs li anirien la mar de bé aquests 3 puntets al Sobrense perquè en sumaria 11 i bé, seria ja una puntuació notable en aquest inici de competició. Són tot just 4:45 de la tarda. Recordem de nou aquest Sobrense Torredembarra aquest proper diumenge al Municipal d'Aigua Dolça a partir de les 5 de la tarda. Dos quarts i gairebé 5:02 de la tarda. Repassem ja la tercera catalana, grup 12. Jornada número 7. Els partits que ens depara aquesta jornada són els següents. Anava a dir les Roquetes, però clar, com que la federació encara, una miqueta el que parlàvem dimecres, no? La federació encara apareix el nom de les Roquetes, no. Cada cop que vostès vegin les Roquetes és Joventut Ribetana. Doncs la Joventut Ribetana que juga a casa i rep el Sant Pere Molant. Atenció, perquè és un partit maco, perquè, evidentment, la Juve ha començat la temporada d'una manera impressionant i el Sant Pere Molanta, doncs, tot el contrari. L'última derrota a casa amb el Fàtima li va costar el lloc al tècnic Pere Costa. La resta de partits són el Fàtima-Sitges. Compte també amb aquest partit que haurà de jugar el Sitges al camp del Fàtima, diumenge a les 5 de la tarda. Martinenca, la Granada, Castellví, Montserrat, Igualada, Calaf, Piera, Cubelles, La Múnia, un altre dels partits macos d'aquesta setena jornada, Anoia, Olivella, Martorell, Sant Cugat, Ses Garrigues i Carme, Riudebitlles. Bé, Toni, com dèiem, se'ns presenta una jornada amb alguns partits bonics, bonics, eh?
Molt bons.
D'entrada, aquest Juve Molanta.
Sí.
Amb dues situacions o dues dinàmiques tan contraposades.
Sí.
La Joventut Ribetana, doncs, que de moment està segona a la classificació amb 14 punts, que de fet és l'únic equip que no ha perdut perquè tots els equips, inclús el Martorell, han perdut com a mínim un. I com a rival el Molanta, que és penúltim.
Sí, sobre el paper és molt més favorit la Joventut Ribatana.
Per tenen... dinàmiques, eh? Després sí, podran passar moltes coses.
Després poden passar. Ara té no entrenador, doncs molta vegada ja s'ha dit aquest dit que amb el no entrenador victòria segura. No,
això ja cada cop és menys.
Això ja ho veurem. El que passa que la Joventut Ribatana doncs, portava una trajectòria, mira, portava de 5 partits, descomptant la setmana passada, portava 3 victòries a camp contrari, i un al camp del Cubelles, amb el que és això, i a més portava 2 empats a casa. No havia guanyat cap partit, i va guanyar la setmana passada, i de fet va guanyar el Carme per 4-0. No? Ara ve el Molanta, la Joventut Ribatana està en un gran moment, té un equip molt compacte, potser li faltava alguna cosa davant, però l'ha acertat, perquè els jugadors que ha incorporat estan marcant molt gols, i és un equip molt perillós, que serà el proper rival de la Unió Esportiva Sitges, aquí al Municipal d'Aiguadols.
Sí, senyor, serà el proper rival que visitarà Aiguadols i un rival que coneix molt bé el nostre proper protagonista. Es diu Albert Barberà, va poder jugar els seus primers minuts dissabte passat aquí a Aiguadols, va marcar fins i tot un golet i dèiem que coneix molt bé la Joventut Ribatana perquè l'Albert hi va jugar la temporada passada i es va fer un tip de marcar gols. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per atendre'ns, això d'entrada, i contents una miqueta de que puguis tornar a jugar. Déu-n'hi-do, se t'ha fet llarg això?
Sí, ja tocava perquè vam tenir un esguint contra l'Atlètic Vilafranca pretemporada i primer van ser 3 setmanes, després en deien 4 i al final han sigut 5, però bueno, amb moltes ganes i de tornar al terreny de joc, que ho vaig poder fer aquest dissabte i ajudant a l'equip 30 minutets, marcant un gol i partit seriós i molt bé, molt content.
Normalment quan un jugador es lesiona sempre, i tenim l'ocasió de parlar amb ell, li preguntem el mateix. Quines sensacions vas tenir damunt del camp? Evidentment surts d'un mes i poc de lesió. Com et vas trobar?
Sí, bueno, està clar que tornant d'una lesió així com unes 15, encara notes molèsties amb l'impacte de la pilota i tal, però bueno, és anar progressant, anar millorant, cada cop millors sensacions, no estem al 100%, però a poc anem agafant la forma i cap a millor.
És allò que s'ha de recuperar, primer el to físic i després el to de la competició.
Exacte.
Bé, però quin millor debut, no? Fent l'últim gol de l'equip, el 4-0, si no recordo malament. Bé, per tant, un problema menys pel Manel, pel míster, perquè evidentment ara podrà disposar d'un davanter més i bé, estàvem parlant ara una miqueta de que el vostre proper rival aquí a Aiguadols la setmana que ve serà la Joventut Ribatana, rival que coneixes molt bé, Albert.
Sí, tant, vaig jugar tot l'any passat amb ells, tenen un gran equip, han començat molt bé, estan molt forts, molt bona dinàmica, i bueno, són molt bons jugadors, jo els conec personalment, futbolísticament també, tinc la sort de conèixer els seus punts forts i també els seus punts dèbils, com ells també sabran els meus, però bueno, serà un partit interessant.
Escolta'm, Albert, ara que parlem de la Ribatana, a tu et sorprèn que estiguin allà dalt, de moment segons, a un punt del líder, han tingut un començament espectacular, tenint en compte que venen de la quarta.
No, jo sempre al principi de la lliga deia cuidado amb la Joventut Ribatana perquè tenen molt bon equip i molta gent deia bueno, pugen de quarta, això és diferent, i jo sabia que farien un gran paper i que estarien a dalt. Ara, amb l'equip que tenen ho estan demostrant, han sabut fitxar bé, han actualitzat la plantilla molt bé, el Batlló està fent molt bé, tenen jugadors molt bons, amb molta qualitat, i així s'està demostrant. Jo crec que si segueixen així poden estar a dalt i lluitar per les posicions capdavanteres de la Lliga.
T'ho dic així ara d'una mica de memòria, si m'equivoco m'ho dius, la temporada passada em sembla que vas marcar 35 gols, pot ser?
Sí, 35. Sí.
35. En són uns quants, En són uns quants.
Sí, però bueno, a quarta ja se sap el nivell dels equips de sobretot la mitja taula cap a baix, que gairebé no posen oposició, també tenim jugadors que posen un últim passe de gol perfecte com són Jordi Gallego, Xavi Fabregat, o passes enrere com feia Ignasi Blay, o el Lalo mateix, que l'està fent un gran any també, doncs et posen els gols en bandeja i 35, que la majoria són regalats pels teus companys.
Està clar, està clar. Aquest any les coses pel que fa als Sitges, Albert, bé, no han començat massa bé. Hem tingut ja el canvi de tècnic. Manel Rodríguez, des de fa un parell de setmanes, és el vostre nou míster. De moment, què tal? Quines... Jo preguntava abans per les teves sensacions damunt el camp. Amb el Manel, què tal?
Doncs la veritat és que molt bé. Vam començar la temporada amb el David Requero, que potser vam tenir entre mala sort, mala dinàmica, doncs al final l'ha sigut instituït, i ara hem entrat el Manel, ara estem canviant la dinàmica. El primer partit vam semipunxar al camp del Castellví, que hauríem d'haver guanyat pel partit que es va plantejar i com anava el resultat i tot. Però bueno, les sensacions al vestuari són molt bones, cada cop estem més forts, ara hem de remuntar aquest inici de temporada que no ha sigut gaire bo, i de moment ara intentar agafar la dinàmica guanyadora i no deixar-la anar.
Ens ha comentat el propi míster, el Manel, que ell esperava trobar-se un vestidor pitjor, sobretot anímicament i a nivell d'implicació, però ens ha dit tot el contrari, que està content perquè ha vist doncs, un vestidor precisament molt implicat.
No, i tant, nosaltres som molt conscients que tenim plantilla per estar dalt, tenim jugadors molt bons que podrien estar molt més a dalt, però han decidit estar aquí als Sitges per lluitar per l'ascens, per estar dalt, si més no, per lluitar i per passar-s'ho bé a dalt, guanyant. I sabem que no hem començat bé, però que això es pot remuntar, que hem perdut 3 partits, que perdem uns quants pocs més, que sabem que el marge d'error està ara ja...
Clar, és molt poc,
limitat,
és molt
però poc. Encara es poden aconseguir coses molt importants. Mm-hmm. I encara, si és més difícil, encara pot ser més bonic.
És a dir, que ningú descarti els Sitges.
No. Fins al final no es pot descartar res.
Sí que la distància comença a ser una mica important, perquè clar, esteu a 8 punts del líder, a 7 de la Ribatana, a 6 d'equips com la Múnia, el Cubelles o el Calaf, però encara sou a temps, com es diu.
I tant, la lliga és molt llarga, 6 punts ara es veuen que són molts, inclús 8, però ja la setmana passada estàvem a 9, ara 8, és anar retallant, anar guanyant tots els partits, sobretot contra el rival directe, sobretot camps com el del Fàtima o el Carme, sí, que són de terra, que ara, aquesta setmana anem al camp del Fàtima, que ja s'ha de guanyar perquè ja estigués en lligues, no podem punxar.
Ja et dic, però, Albert, perdona, que serà un partit dificilíssim, el del Fàtima.
Per això mateix ho dic, i tant.
Camp de terra, en rival...
Sí,
que està molt a sobre.
I tant.
Però bé, ho deies ara fa uns moments, és un partit en què si el Sitges vol començar ja a recuperar terreny, hauria de tornar aquí amb els 3 punts, no?
Ara s'ha de guanyar Fàtima, s'ha de guanyar el d'aquí 2 setmanes contra la Juve i s'ha de guanyar, tots els partits s'han de guanyar i no podem deixar-nos punts en lloc, hem de guanyar i seguir guanyant.
No, clar, és el que deies, el marge d'error ara comença a ser bastant petit. 4:41 minuts de la tarda. Tens aquí també el Toni Muñoz, que et vol saludar, Albert.
No, Toni.
Hola, tal? Què tal, Albert?
Bé,
com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres dos.
Escolta, no te quedaven ungles, allà... A la jotja ja te menjaves tot a l'ungles, i a més tenies ganes, no?, de jugar amb l'Alejandro Pascua. Feia 2 temporades, de fer la temporada passada que no vas jugar amb ell, i se va notar la mitja hora que va sortir, perquè déu-n'hi-do les parets que vau fer tu i ell,
Sí, amb Alejandro Pascua han jugat tota l'època de juvenil a la Blanca junts, sobretot el segon any i el tercer de juvenils que vam estar. I, bueno, puc dir que ens associem molt bé, que a mi m'encanta jugar amb ell, perquè és molt bo, on posa l'ull posa la pilota, i les combinacions són molt bones, i estic segur que amb el Morillas també acabarà sent així, només necessitem una mica de temps, i entre els 3, i quan es recuperi Nico, també estarem a tope.
Després ho tindreu que donar bufetades, per jugar, perquè 4 delanters allà i 4 asseguradors de gols,
Sí, però ja va bé perquè mira, ara que faltaven delanters, Nico lesionat, jo lesionat i estaven ells dos a dalt. I al cap i a la fi la temporada és molt llarga, hi ha minuts per tothom, sempre acaben passant coses inesperades i hem d'estar forts i al 100% als 4 perquè hi hagi competitivitat i poder tenir un molt bon nivell a dalt.
Doncs Albert, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, celebrem que puguis tornar a jugar i que a poc ja vagis agafant el ritme de la competició. Gràcies i sort per aquest diumenge a Fàtima, que farà falta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau.
Adéu, bona tarda.
Clar, és que si una cosa hauria de tenir el Sitges és gol. Tu ara mateix li preguntaves a l'Albert, el propi Albert Barberà, Alejandro Pascua, Àlex Morillas, i quan es recuperi el Nico, clar, tens quatre personatges allà davant que déu-n'hi-do.
Sí,
que... Però, detall important, que li preguntàvem també al Manel l'altre dia, no? El fet de que l'equip comenci a guardar millor la porteria.
Sí,
ja va fer un primer pas
dissabte important.
Aquí amb la Martinenca, ara caldrà que com digui el propi Manel, que aquesta sangria es talli.
Clar, mira si és important, perquè doncs, si a tu no te fan cap gol, amb els quatre mosqueteros que tens allà davant,
no, clar,
algun gol caurà. Faràs. I què passa? Que no te fan cap i tu fas i acabes guanyant el partit. Imagina si és important el que no te facin gols. Jo crec que Manel va tenir raó en la resposta que te va dir, que l'equip es comença des de darrere, no? A treballar des de darrere. Ho està fent força bé. Manel ja té molta experiència amb tot això i amb aquests jugadors pot fer molt de mal.
Doncs el primer pas per intentar ja recuperar el terreny perdut... Ja ho va fer l'altre dia amb la Martinenca. El proper pas, com dèiem, serà aquest diumenge a les 5 de la tarda al camp del Fàtima, al camp de Camp Massarnau. Això és un barri d'Igualada. Camp de terra, bé, els condicionants no són els més agradables, per dir-ho d'alguna manera, però en fi, el Sitges, ho deia l'Albert Barberà, ha de guanyar sí o sí. Un petit repàs també, Toni, a la quarta catalana, perquè allà hi tenim aquest any el Sugrense B.
Sí, 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 sí.
Està el grup 10 de la quarta catalana i bé, de moment veiem una classificació, almenys pel que fa als primers llocs, empatadíssima. Uh-huh. Les Cabanyes, Ribes, Hortonenc, Can Cartró i el propi Sugrense B estan amb 12 punts, és a dir, han guanyat els 4 partits que han jugat.
Sí, i a més aquesta setmana el Ribes té una prova de foc com les Cabanyes. Juguen entre ells, les Cabanyes Ribes. Uh-huh. El Sugrense juga aquí.
Amb el Monjos.
Amb el Monjos.
Sí, és un Monjos que és tercer per la cua, sí, encara no ha guanyat.
No ha guanyat cap partit, no ha començat bé. El Sugrense està en un bon moment. I a més, parlava jo ahir amb un jugador que havia jugat amb la Unió Esportiva Sitges, Conxa.
El Gonza, sí.
I me va dir, diu, estic molt content. Diu, tu imagina't que pugem aquest any. Per què no? Tenim un bon equip, I a més t'hem reforçat molt bé amb jugadors, tenint en compte que Cols, Martí Ferrer i Pablo Castell van jugar la setmana passada amb el Sugrense B.
I de fet, si no recordo malament, Pablo i Martí van ser els autors dels gols.
Per això.
Reforces de luxe, evidentment, sabent que, de la mateixa manera que algun jugador del B algun dia pugui reforçar el primer equip, doncs jugadors de l'A puguin reforçar amb el segon equip.
Sí.
Vull dir, això està molt bé.
I no se queden sense jugar.
No perden ritme de competició.
I ja està. I,
bé, doncs,
i competeixen.
Tot és gestionar-ho bé i, escolta'm, endavant les atges. Doncs aquest Sugrense B Monjos, que jugarà diumenge, serà el previ al que jugaran el primer equip, 2:45 de la tarda. Sempre em dic que aquest horari és fatal, però, en fi, és el que hi ha.
És el que hi ha.
És el que hi ha.
No n'hi ha un altre.
A 1:15 juga el femení, a 2:45 el B i a les 5 el Sub-1 Torredembarra de primera catalana. 4:47, vinga, seguim endavant. Vinga, doncs abans no arribem a les 5, bàsquet i hoquei patins. Si parlem de bàsquet, parlem de la jornada número 5 a Copa Catalunya amb l'afegit del que els comentàvem tot just en començar el nostre temps d'agenda esportiva, que aquest cap de setmana el Sènior A no jugarà amb el seu partit, el que estava previst que jugués a la pista del Ciutat Vella. Però, bé, com a mínim celebrem que una temporada més estigui amb nosaltres cada cop que parlem de bàsquet. Mauro Pérez. Mauro, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies de nou per estar aquí a la sintonia de Ràdio Maricel per ajudar-nos una miqueta doncs, a parlar del món del bàsquet. El que dèiem una miqueta, després em pregunto pel partit de l'altre dia, però no jugareu a Ciutat Vella aquest cap de setmana, sembla ser per problemes de disponibilitat de pista del conjunt de Barcelona.
Sí, tenen problemes de pistes, tenen molts equips i no... el no disposar de pista doncs ens han aplaçat per un dia entre setmana.
Sí, sí. I ja és estrany, no?, que un primer equip, un equip de Copa Catalunya, que és una categoria ja seriosa, sí, sí. Doncs que no tingui disponibilitat de pista, en fi.
Ells... Sí, podríem entendre que fos potser per lesions o per poca disponibilitat d'alguns jugadors perquè marxen de viatge o per feina, però sí que és veritat que per qüestions de pista sí que és una mica estrany, però mira, és el que toca.
Bé, en qualsevol cas, el partit, com deia, se jugarà el 5 de novembre, que si no m'erro serà un dijous a la nit...
Sí, dijous a les 9 i quart. Sí.
No, un quart de 10, en fi. Bé, una trajectòria de moment, Mauro, si et pregunto per l'equip, esteu amb dues victòries, dues derrotes, l'última, home, què vols que et digui? Sorprenent.
Una dura derrota.
Derrota. Com s'explica, si és que hi ha paraules per explicar-ho?
No, la veritat és que hem tingut un inici una mica irregular, perquè veníem de fa dues setmanes guanyar per quasi 25 punts de diferència i la jornada següent perdre també per un resultat molt, molt avoltat. És que aquest any estem en una categoria molt, molt exigent, molt més exigent de l'any passat, i ara encara estem pecant una mica de ser una mica els novatillos de la categoria, de ser jugadors que... Hi ha molts jugadors que encara no hem jugat mai en aquesta categoria, i jo crec que aquests primers partits són una mica de transició, no?, d'adaptar-nos una mica de les noves coses que ens està demanant l'entrenador i de les coses a les que ens estem trobant.
Veu començar la temporada, si no m'erro, perdent Esparreguera?
Sí, vam començar perdent un partit que va ser molt ajustat, era el primer partit en aquesta nova categoria, partit fora de casa, però mira, és un partit que dintre del cap vam acabar perdent per dos punts i competint, que és el que al final ens demana tant el club com l'entrenador, que és competir, però sí que està clar que la victòria de l'altre dia per 25 punts no vam competir en cap moment, ja vam començar d'inici perdent 0-17 o 0-15 i aquest inici ja va marcar...
Fos un parcial...
Ja va marcar més o menys la tendència del partit, i sí que és veritat que si tu ja surts malament d'inici costa molt retallar. Potser pots retallar 6, 7, 8 punts, però és que quan estàs tan a remolc ja en un nivell com aquest, ja quan et treuen 20 punts de diferència, és molt, molt difícil retallar-ho. Sí, sí.
No està clar. Normalment quan es perd un partit i per pallissa, com és el cas que ens ocupa, els entrenadors sempre diuen, però sort que la setmana que ve torna a haver competició. Doncs escolta'm, en el vostre cas no és així, perquè, com dèiem, el partit s'ha suspès, es planteja diferent aquest cap de setmana, Mauro, descanseu de totes?
Sí, no sabem gaire si això ens ajudarà o ens perjudicarà, no sé. Nosaltres hem fet res. Setmana normal d'entrenos, la mateixa dinàmica.
Com si hi hagués partit, vaja.
Sí, mateixa dinàmica, no s'han suprimit partits ni entrenos ni s'han afegit res, mateixa dinàmica, tres entrenos setmanals i tenim cap de setmana lliure, i el que avui sí que farem avui a l'entrenament serà que cada... tenim amb l'Edu i el Galdric que l'ajuda, doncs cadascú dels dos entrenadors s'agafarà un equip i farem una mica de partit 5x5 i en jugarem alguna coseta per l'equip que guanyi.
Algun superet o alguna cosa.
Sí, un superet o una copeta pel sopar d'equip o alguna història.
Molt bé,
i després ja setmana que ve hi ha dinàmica normal i a treure-us aquesta espineta que, mira, en lloc de durar una setmana l'espina, doncs durarà dues.
Molt bé. Mauro, el sènior B que ha tingut també un començament difícil.
Sí, el sènior B els està costant, encara no han conegut la victòria, són un equip totalment nou comparat amb l'any passat i un equip molt, molt, molt extremadament jove. I sí que és veritat que els està costant, mira que ells s'esforcen, va la gent a entrenar, però no estan acabant de sortir les coses. Però jo crec que s'han d'acabar d'encaixar les peces i els jugadors començar a conèixer-se entre ells.
Un sènior B que, recordem, visita la pista dels Monjos aquest diumenge a partir de 5:45 de la tarda, a partir de la cinquena jornada, a veure si és possible que arribi ja aquesta primera victòria per al sènior B. I si parlem del femení, doncs, home, déu-n'hi-do el bon inici que han tingut les jugadores de Vicky Marcos, que jugaran aquí aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda amb el nou Esplugues.
Sí, un femení que ha començat bé aquests tres primers partits de competició, dos victòries, una derrota. La veritat és que van començar perdent, i han despertat, han despertat, i a veure si aquest any poden fer millor, perquè estan, recordem que el Sion Femení està segona catalana, millor sí. que la mateixa categoria de l'any passat. L'any passat es van salvar la promoció, doncs jo crec que aquest any l'objectiu seria intentar no haver de passar per aquest embut que és promocionar, que sempre és un mal tràngol, intentar doncs estar a la part mitja alta, i mira, si es pot rascar algú per dalt, millor que millor.
Un sènior B que s'ha reforçat, evidentment, però que ha patit alguna que altra baixa significativa.
Sí, recordem que el sènior femení ha agafat unes quantes del Ribas, aprofitant una mica així, aprofitant entre comentes que el sènior femení del Ribas es desfeia, doncs el Sitges ha aprofitat i ha rescatat 3-4 jugadores, i han perdut la Carol Iborra, que era una pivot totalment referent, que va ser de les millors jugadores de les últimes temporades, sí, sí. i ha decidit fer-se la Copa Catalunya amb el Samà de Vilanova.
Bé, en qualsevol cas, com deies, una baixa sí que significativa, la de Carol Iborra, perquè jugadora que porta gairebé mitja vida aquí, capitana de l'equip, però bé, en qualsevol cas, sempre és lícit, no?, com es diu en aquests casos, que es vulgui donar un salt de qualitat.
Sí, al final, mira, cadascú, jo crec que la Carola ha pensat que si no feia el salt ara ja no el feia, perquè ja la Carola està, bueno, és encara jove, però ha trobat aquesta oportunitat. Però sí, com dius, era una referent, era tant dins com fora la pista, era la capitana, i dins la pista sumava molt, sobretot a nivell ofensiu, de rebots, d'intimidació, i després fora la pista, que era una jugadora que feia molt de caliu, molt de grup, però mira, entre totes hauran de sumar per intentar arribar a seguir sumant victòries. Sí, sí.
Doncs el sènior femení, repetim de nou, juga amb el nou Esplugues aquest diumenge aquí a Pisvens a partir de les 6 de la tarda. Mauro, moltíssimes gràcies, parlem divendres que ve, bon cap de setmana.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Cinc últims minuts d'aquest temps d'agenda esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. Hem de parlar d'hoquei patins i del desplaçament, així d'entrada, que Toni haurà de fer el Club Patí Sitges, el sènior A, perquè ens recordem que aquesta temporada hi ha dos sèniors, l'A i el B, amb trajectòries totalment oposades, però el sènior A que comença la temporada com un coet. 4 partits, 4 victòries.
Sí, sí, ha començat molt bé.
Tant és així que és líder, amb 12 punts.
És important.
Sí que el Calafell, que està segon, té un partit menys. Però bé, fa goig veure l'equip aquí dalt.
Sí, a més és molt interessant, perquè el Calafell ja jugava l'any passat al grup dels Sitges. Veure que era un rival molt a tenir en compte.
Molt, sí, sí.
De fet, no va pujar l'últim, perquè... Doncs,
va ser un dels equips que durant la temporada va estar
dalt. Sí, sí. Per això és una bona referència al Calafell, que tu lo tinguis per sota, tot i que tingui un partit menys. Home, ha començat molt bé el Sitges, jo penso que té un entrenador doncs, que comença a portar molt bé la batuta de l'equip, i doncs, això és important, i seria molt important que aconseguessin una altra victòria, perquè juguen amb un equip doncs, que no està bé.
No està bé, el Mollerussa, que és 11è a la classificació, només ha sumat un punt, per tant no sap el que és guanyar encara. Bé, sí que és un desplaçament llarg,
molt llarg,
feixuc, jugues a 9:45 de la nit, però és una bona oportunitat, com deies, Toni, per engreixar encara una miqueta més aquests bons números.
Clar, és que tot el que guanyis ara és molt important. Ja te col·locaries en 15 punts i doncs a veure-les venir, no? Crec que aquest partit és molt interessant, i a veure si poden aconseguir guanyar. Van molt bé, perquè de fet doncs, això és dona motivació, i a més crec que és superior a aquest equip, a veure si poden aconseguir la victòria, no?
Sobre paper, ser el que dius, és superior al Club Patí Sitges, aquest Mollerussa que, com dèiem, està en aquesta part baixa de la classificació. Partit que juga al pavelló 11 de setembre de Mollerussa, avui divendres a 9:45 de la nit. Déu-n'hi-do quins horaris. Continuem un any més.
Ese és el problema, no? Que sí. T'arribes allà, tens que sortir a jugar, clar, tens un desplaçament molt llarg, clar, ells no, ells estan allà i no tenen cap mena de problema.
No, està clar, en fi. Partit que s'ha de jugar, com dèiem, avui a la nit. El grup B de la segona catalana, on hi és el sènior B, doncs les coses són molt diferents, perquè el sènior B encara no ha guanyat cap partit.
És que lo tenien difícil,
Rep el Montbui, Partit, però, que, atenció, jugarà a Ribes, al pavelló de Sant Pere de Ribes, aquest diumenge a 1:15 del migdia. No es despistin pas, si volen veure el sènior B, doncs sàpiguen que jugarà aquest proper diumenge a 1:15 al pavelló de Sant Pere de Ribes. Pel que fa a altres equips del Club Patí Sitges que juguen aquí a casa, a Pinsbens, són l'Infantil, que rep el Club Patí Vilafranca demà dissabte a 3:15 de la tarda, i l'Aleví B, que s'enfronta al Cambrils, també aquí a Pinsbens, demà dissabte a 3:15. Els equips que juguen fora són el Juvenil, ho farà a la pista del Noia Freixenet demà dissabte a 7:00 de la tarda, l'Aleví A a la pista del Club Patí Vilanova demà dissabte a 10:00 del matí, i finalment el Benjamí, que visitarà la pista del Jesús, Maria i Josep, el que abans, Toni, es deia JMJ. Eh?
Sí, sí.
Encara recordo les teves primeres cròniques, sí, aquí a la ràdio.
JMJ.
Doncs el Benjamí, que jugarà a la pista del Jesús, Maria i Josep, ho farà demà dissabte a partir de 9:00 del matí. I amb hoquei acabem. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dilluns. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per la seva confiança. Tornem dilluns fent crònica esportiva del cap de setmana a partir de 4:00 de la tarda. Adéu-siau.